Ai, benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a Temps Omplívol, Canal 20 Ràdio, amb un servidor, el Dani Castillo, com sempre fent-vos companyia dijous a aquesta hora, a 11:15 de la nit, i si sense la repetició del programa, dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps Omplívol! Com sempre, amb les notícies més estrambòtiques de l'última setmana, més misterioses, més sobrenaturals i subnormals també, de vegades. Sempre acompanyadíssims per la millor música de tots els temps. Bueno, de tots els temps moderns, perquè s'ha de dir que recordeu que posem música sempre de les últimes dècades. Vull dir, no posarem... Bueno, vés a saber, potser algun dia poso aquí Mozart o jo què sé. En fi, que avui us porto un discarro, uns temarros i un gruparro. Avui toca Blondie... que és el nom d'una de les bandes més exitoses i originals dels anys 70, part de l'anomenada Nova Onada, New Wave i precedent estètic i musical del pop dels 80. Amb origen a Nova York, el grup va iniciar el seu camí musical el 1975 juntament amb altres bandes locals com The Ramones, dins del moviment anomenat punk rock i que havia aparegut recentment. Els seus primers concerts a la sala CBGB, regentada per Hilly Crystal, varen suposar per la banda una plataforma per donar-se a conèixer a la ciutat. Després d'un parell d'àlbums amb singles de cert èxit com X Offender, In the Flesh o la popular Tennis, el 1978 van treure a la venda el seu tercer treball, que és el que portem avui, l'àlbum Parallel Lines, un compendi de sons entre el punk, el garage, grunge, la música disco i el soft rock. L'èxit d'aquest àlbum a nivell mundial, particularment a Gran Bretanya, als Estats Units i al Japó, que ja sabeu que els japonesos sempre s'apunten a tot aquest carro, prové de la popularitat d'alguna de les seves cançons, com per exemple Heart of Glass, famosíssima, Sunday Girl, Picture This o One Way or Another. El mateix any van participar en la quarta edició, ojo, del Festival del Canet Rock, sí que aquí érem ultrapioners. En fi, anem a escoltar un temarro del disc Parallel Lines de Blondie, el primer, el que obre el disc, Hanging on a Telephone. Brutal. I'm in the bumble. She said I ara sí, comencem amb aquesta actualitat que fa por. Revisarem les notícies que he trobat indagant sobre l'actualitat d'aquesta setmana relacionada doncs, amb el misteri, amb notícies paranormals, amb notícies rares i jo què sé que he trobat, coses de tot tipus. I mireu, la primera. El Vaticà explicarà els nous criteris per comprovar aparicions de la Mare de Déu i fenòmens sobrenaturals. Doncs sí, el Vaticà ha revisat i actualitzat les normes que segueix per comprovar la versemblança de suposades aparicions marianes referides a la Verge Maria i fenòmens sobrenaturals com locucions místiques, lacrimacions d'imatges, és a dir, quan les estatuetes dels sants o de la Verge doncs ploren, diguem-ho així, o èxtasi. Les normes fins ara en vigor tenen 45 anys, són del 1978 i encara no van ser fetes públiques fins al desembre del 2011. L'oficina de premsa de la Santa Seu ha convocat una roda de premsa amb inusitat avançament per donar a conèixer les normes. Aquesta se celebrarà el divendres 17 i es tracta, segons el comunicat, d'unes normes del Dicasteri per la Doctrina de la Fe per al discerniment de les aparicions i altres fenòmens sobrenaturals. La qüestió inclou determinar si el suposat vident és un falsari, ens està enganyant, però també autoritzar les devocions o el culte que derivi de l'aparició. En poques paraules, si resulta que han vist la Verge en algun lloc i allò és una mica sospitós, anirà doncs, l'Església Catòlica amb, amb aquesta nova normativa i dictaminarà si en aquell lloc s'està veient realment alguna cosa, si és que hi ha algun vident que està intentant treure pasta del tema o què és el que està passant. Val? Bueno, em sembla curiós. A més, intervindrà l'Observatori Internacional d'Aparicions Marianes i Fenòmens Místics de la Pontifícia Acadèmia Mariana Internacional. Ojo amb l'Acadèmia Mariana Internacional, Déu-n'hi-do. Un organisme informal creat pel Vaticà l'any passat per poder oferir una resposta a les diòcesis que sol·licitin una opinió autoritzada sobre eventuals fenòmens sobrenaturals. És a dir, m'explico. Imagineu-vos la diòcesis d'aquí de Barcelona doncs que necessita veure si hi ha una persona aquí que està veient coses rares o no. Doncs ho preguntarà en, aquest òrgan, en aquest Observatori Internacional d'Aparicions Marianes i Fenòmens Místics de la Pontifícia Acadèmia Mariana Internacional. Val? I bueno, coses. En fi, normalment la Santa Seu no sol pronunciar-se directament sobre aquests esdeveniments fins que no s'han acabat i la cosa sembla que té cara a lluny. Per tant, doncs, bueno, si s'ha de contactar amb algú i doncs, aquesta entitat, diguem-ho així, fa de pont entre la diòcesi i el Vaticà. El reglament de 1978 ja és força exhaustiu i probablement el nou document mantingui una miqueta aquests criteris tradicionals que ha seguit l'Església per jutjar casos d'aparicions de la Mare de Déu o altres fenòmens sobrenaturals. Però doni encara més responsabilitat a través de la nova normativa a les conferències episcopals en l'estudi d'aquests casos, de manera que només arribin al Vaticà els que plantegin més dubtes. En qualsevol cas, actualment el primer responsable d'investigar unes possibles aparicions seria el bisbe de la diòcesi on es produeixen. Aquest pot recórrer a l'ajuda de la conferència episcopal i el Vaticà intervé si ho sol·licita el bisbe o un grup qualificat de fidels. Tenim actualment un cas que està obert, que seria el de les aparicions de Medjugorje, a Bòsnia i Herzegovina, que va començar l'any 1981 i encara avui s'arrossega, i el papa Francesc ha preferit de moment no pronunciar-s'hi explícitament. S'està investigant. Per tant, la cosa va per llarg. És a dir, que encara que es comuniqui, el procés és llarg, no, la cosa no va ràpida, val? Perquè m'entengueu. Un miracle no s'aprova d'avui per demà, una aparició sobrenatural no s'aprova d'avui per demà, sinó que hi ha una observació en un espai i en un temps llarg. Val? Anem, si us sembla, a escoltar un altre tema dels Blondie, d'aquest superdisc Parallel Lines. Quina banda, Blondie, eh? Impressionant. One Way or Another, una de les seves bombes de rellotgeria. Endavant, Blondie. Som-hi! Un altre cop aquí amb totes i tots vosaltres. Temps ombrívol aquí a Canal 20 Ràdio, un servidor Dani Castillo, fent-vos companyia cada dijous a 2:15 de la nit i dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps ombrívol! I seguim amb el repàs de les notícies super rares, super estranyes, que he trobat, jo què sé, indagant, investigant per internet, i fixeu-vos que he trobat la Facultat d'Empresarials de la Merced de Huelva, que déu-n'hi-do, doncs, té cosetes per explicar, cosetes rares, cosetes paranormations, d'aquelles que et deixen una miqueta el calfred al cos, perquè doncs és un lloc on s'han vist llums misterioses per un tubo. O sigui, la Facultat d'Empresarials de la Merced de Huelva ha donat més d'un dia i més de dos d'aventuretes als estudiants. A la Facultat de Ciències Empresarials de la Universitat de Huelva, la nit es converteix en escenari de successos inexplicables que desafien la lògica i alimenten les llegendes paranormals. Els vigilants nocturns, encarregats de custodiar l'edifici durant les hores més fosques, han estat testimonis de fenòmens que deixen la pell, doncs, amb els pèls de punta. Els llums de la centraleta telefònica s'encenen i s'apaguen sense intervenció humana, per posar un exemple. El que fa encara més esgarrifós al fenomen és la ubicació dels despatxos on tot això passa. Precisament és el lloc que antigament es coneixia com el mortuori del convent mercedari, sobre el qual es va construir la facultat. Vamos, una miqueta rotllo Poltergeist, perquè m'entengueu, sí? Al cementiri indi, doncs aquí tenim el mortuori del convent mercedari. El catedràtic Juan José García del Hoyo, que va ser degà de la facultat a la dècada de 1990, ofereix dues possibilitats per explicar, doncs, aquests fenòmens, aquestes llums. Una, la suggestió, com sempre, evidentment, producte de la por natural que es pot sentir en un edifici gran i antic durant la nit, i la influència del passat del lloc, marcat per la presència del convent, a la caserna de cavalleria, la Diputació Provincial i l'antic hospital. Tot això tampoc explica gaire que les llums s'encenguin i s'apaguin, senyor catedràtic Juan José García del Hoyo. Si la llum s'encén i s'apaga, no és suggestió, perquè s'està encenent i s'està apagant. I tampoc té res a veure la influència del passat del lloc. Vull dir, o hi ha un problema elèctric o alguna cosa rara està passant. Val? Doncs bé, no són les úniques experiències. Allà han passat més cosetes, a part dels llums que s'encenen i s'apaguen. S'han sentit sorolls inexplicables, s'han vist ombres amunt i avall, s'han sentit presències estranyes per tot arreu, i aquestes històries en el seu conjunt han convertit la facultat en un lloc emblemàtic pels amants del món paranormal, investigadors i curiosos de tot el món. Els llums fantasmals de la centraleta telefònica i les presències estranyes als passadissos de la Facultat de Ciències Empresarials, per això fa temps que han quedat congelats. És a dir, que sembla que han quedat enrere. Ja fa temps que ningú veu res. Hi ha explicacions que diuen que doncs, la renovació de l'edifici potser ha remogut algun tipus d'energia i, per tant, doncs, tot això ja no es veu, ja no es pot sentir d'alguna manera, mentre que d'altres creuen que els esperits simplement, doncs, han cansat i punt, han dit, vinga, va, ja està, s'ha acabat. Curiositat. En aquestes reformes que s'han fet fa poc, la constructora va descobrir un detall curiós. Petits nínxols plens de nous, sí, sí, nous, d'aquelles que fa servir per les amanides, dins de les columnes a mitja alçada. Podria ser algun tipus de ritual màgic en el moment de la construcció de l'edifici? És un dubte que quedarà per sempre, perquè no tenim enregistrat, perquè colla les nous allà amb petits nínxols a les columnes de l'edifici. En fi, doncs, que tenim cosetes que van passar, que de moment no s'han tornat a veure, però que hi ha més d'un estudiant que ha sentit com li demanaven ajuda pels passadissos i no eren els companys de classe. I si us sembla bé, anem a escoltar un altre tema dels Blondie, sí? Doncs endavant amb Heart of Glass, de Marro. I arribem a la recta final del programa. Anem per l'última notícia d'aquesta setmana, una notícia que m'ha sobtat moltíssim i, bueno, a veure què en penseu vosaltres, però déu-n'hi-do. Senador Bianchi revela experiència paranormal. El senador de la regió de Magallanes, Karim Bianchi, o Bianchi, va confessar que va tenir una experiència paranormal enmig d'un viatge que va fer a la ciutat de Punta Arenas. I ja veureu que pel que diu, doncs, podria ser un viatge de tot tipus. El parlamentari va donar a conèixer que suposadament va ser abduït per extraterrestres. Durant una entrevista que va concedir el programa Not News del canal Via X, Bianchi va dir que els fets s'haurien passat l'any 2012 i, d'acord amb el relat del senador magallànic, l'experiència paranormal va passar mentre conduïa des de Puerto Natales fins a Punta Arenas. Segons les seves paraules, d'ell diu, o va dir, se m'acosta una llum que girava, un gran platet, se m'apaga el vehicle, conversava per telèfon amb algú. Això és el que va explicar. Després que se li apagués el vehicle, Bianchi va dir que va aparèixer 200 quilòmetres més endavant i amb la persona que estava parlant li vaig dir ja vaig arribar. Veia mussols, segons ell, olives per tot arreu, tenia visions, va haver d'esbrinar amb una persona experta llavors quin significat podia tenir tot allò. Va arribar una persona que li va regalar un mussol i va veure una amiga amb una polera de mussol i, per tant, doncs, li van començar a coincidir en aquell mateix moment diferents coses. El senyor Bianchi, brutal el cas, o sigui, em sembla impressionant, esgarrifós, veient mussols per tot arreu, una cosa exacta. Una cosa així. Bé, el senyor Bianchi, brutal aquest home i la seva experiència. Penseu que a més no acaba aquí, sinó que el legislador va explicar que aquesta no era la pitjor part, perquè després va rebre la visita d'una persona estranya, un noi, segons ell, pelat, que li va dir, vostè ha de difondre el missatge. Li va portar uns papers que eren secrets de la NASA. Segons les seves paraules, li va dir que era una persona d'un altre planeta i, en vista que havia estat abduït, li portava els documents. Ell també havia estat abduït. Aquests documents els té i els farà públics. En fi, estic aturdit per aquest tema. Acabem! Fins aquí el programa d'avui, ha estat un plaer. Gràcies per acompanyar-me aquesta estona. La setmana vinent molta més cosa rara. Us espero aquí a Canal 20 Ràdio, Temps Ombrívol, un servidor, Dani Castillo, que us estima moltíssim. Dijous a 14:15 a la nit i dissabte i diumenge la repetició del programa a 17:45 de la tarda. I si no, teniu del podcast penjat a la web de Canal 20 Ràdio. Sigueu bones persones. Adeu!